Bon dia, avui és dilluns 11 de desembre i ja passen 7 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Comencem aquest dilluns 11 de setembre explicant-los que ajuntaments de la Conca de Barberà han retirat les pancartes en favor dels presos polítics reclamant l'alliberament d'aquests polítics catalans empresonats i ho han fet per ordre de la Junta Electoral. Van rebre el requeriment per part dels Mossos d'Esquadra i avui en voldrem constatar les opinions d'alguns dels alcaldes de la Conca de Barberà després d'aquesta decisió i, de fet, aquestes pancartes ja s'han tret i s'han reubicat en altres punts dels municipis. En parlarem d'aquesta notícia com també d'una de les novetats del passeig vivent de l'Espluga de Francolí per aquesta edició d'enguany, i es gestionarà un petit mercat d'artesania i d'alimentació. Això es farà a l'accés d'aquest passeig vivent amb l'objectiu d'alleujar les cues que es poden generar en aquest punt d'accés al pessebre. I també en aquest informatiu diari posarem la mirada en la promoció nadalenca de l'Espluga de Francolí i en parlarem amb la regidora de festes de l'Ajuntament de l'Espluga, l'Erika Soriano. Amb ella repassarem tota aquesta programació nadalenca per aquestes setmanes a l'Espluga de Francolí. Aquestes són les notícies, aquests són els continguts i així engeguem aquest informatiu diari del dilluns 11 de desembre. Benvinguts.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Els Mossos d'Esquadra han comunicat als ajuntaments l'ordre de retirar les pancartes sobre els presos polítics per ordre de la Junta Electoral, ja que considera la Junta Electoral que aquestes pancartes afecten a la neutralitat que han de preservar les institucions durant la campanya electoral. Segons ha pogut saber l'Espluga FM Ràdio, els consistoris han acatat aquesta decisió, tot i que no amaguen el seu malestar. En la majoria dels casos s'ha reubicat aquesta pancarta a uns metres de distància. David Rovira, alcalde de l'Espluga, aquestes pancartes de l'Ajuntament de l'Espluga s'han retirat. Quina és la decisió o què hi ha darrere d'aquesta decisió?
Nosaltres vam rebre una trucada del responsable de Mossos d'aquí a la comarca dient-nos que per part de la Junta Electoral Central els havien demanat que comprovessin els ajuntaments que hi hagués pancartes d'aquestes o que ells creuen que no són correctes en aquest moment, i ens va trucar dient-nos que havien de fer un informe i que per part de, bueno, que els requeria la Junta Electoral Central i que, bueno, que evidentment la decisió de treure-les no era nostra, però al final les vam treure i les hem posat en un altre lloc.
En el moment de prendre aquesta decisió, quan es va arribar aquesta notificació, aquest requeriment per part dels Mossos d'Esquadra, no sé quina va ser la vostra postura o què és el que vau pensar.
Què vaig pensar? Jo hagués deixat la de democràcia. De fet, primer vam treure la de presos polítics, va ser la primera que vam traslladar, però jo la de democràcia, de fet, la vam deixar. Després vam tornar a passar i van dir que també hem de treure la de democràcia. I, bueno, al final vam treure la de democràcia, però la de democràcia en primera instància es va crear. Jo crec que en aquest moment tenim un problema molt greu de moltes coses, però sobretot de democràcia. En fi, al final l'hem tret perquè tampoc no cal tenir més problemes, estar a la mateixa plaça i ja està, no? Però, bueno, és el moment que vivim.
Molt bé, doncs, David Rovira, alcalde de l'Espluga, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bé, i pel que fa al Montblanc, també aquest ordre de retirar les pancartes que reclamen l'alliberament dels presos polítics també ha arribat a l'Ajuntament montblanquí. Pep Andreu, alcalde de Montblanc, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha anat aquest tràmit?
Bé, sembla que la setmana passada ens van trucar perquè ho retiréssim. Jo concretament estava fora, havia anat a Brussel·les, i avui doncs, ens han reiterat que la retirem i avui potser si ja en parlarem i si la tirem del balcó la posarem immediatament davant dels arbres que donen a la façana de l'Ajuntament, aquí a la plaça, perquè avui dia poden fer el que vulguin, però en aquest país, de moment, i fins que no surtin, hi ha presos polítics, diguin el que vulgui, la Junta Electoral, i diguin el que vulguin els cossos i forces de seguretat que obeeixen les ordres de la Junta Electoral.
Vostè, si us arriba algun requeriment per part de la Junta Electoral, li respondran, què és el, o quin és el vostre posicionament?
Bueno, tampoc no farem causa d'aquesta, ja dic que en parlarem i avui segurament doncs, el traurem del balcó i el posarem als arbres que donen davant i si ens tornen a dir que aquí no hi pot ser, doncs els demanarem per quins set sols no podem posar una pancarta i no podem gaudir de la llibertat d'expressió que gaudeixen totes les democràcies del món.
Molt bé, doncs aquest és el punt de vista des de Montblanc. Josep Andreu, alcalde de Montblanc, moltes gràcies.
Gràcies.
I en aquest punt hi sumem altres opinions, com per exemple la de l'alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Güell, qui a través de les xarxes socials en una publicació al Facebook també assegurava que l'Ajuntament de Vimbodí acatava aquesta decisió, però tampoc amagava aquest malestar i expressava doncs, aquest fet que, tot i que retirin aquestes pancartes, doncs, hi seguiran havent aquests presos i doncs, que d'alguna manera l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet no vol amagar aquest fet. I d'altra banda, l'alcalde de Barberà de la Conca, Marc Rovira, ha explicat a l'Espluga FM Ràdio que els Mossos d'Esquadra, en el cas de Barberà de la Conca, també van trucar per instrucció, per ordre de la Junta Electoral, i dient-los que havien de retirar aquestes pancartes, ironitzava, tan malicioses, i de fet, doncs, les han retirat, però això sí, les han posat a poc més d'un metre de distància de l'Ajuntament, en una casa de, doncs, pròxima en aquest espai, i doncs en aquest cas Barberà de la Conca, que també han rebut aquest comunicat, i a través del portal web de l'emissora els explicarem també l'abast a nivell comarcal que ha tingut aquesta decisió, quins són els altres punts de vista que podem trobar a la nostra comarca. Aquesta és la notícia amb la qual avui hem obert aquest repàs de l'actualitat, aquest informatiu diari, però continuem, tenim altres notícies.
Més informació a esplugafmradio.cat i esplugadefrancolí.cat.
I també al portal web de l'emissora avui obríem en portada aquest matí amb aquesta novetat del Passebre Vivent de l'Espluga, que estrenarà enguany un mercat d'artesania i d'aliments que doncs, té per objectiu el fet d'agreujar aquestes cues que es poden generar en l'accés, en la zona d'accés al recinte d'aquestes representacions, i com us dèiem, doncs s'instal·larà per primera vegada aquest petit mercat d'alimentació i artesania local en aquesta zona justament d'accés al recinte de les representacions, i es farà doncs en la proximitat del carrer dels Templaris amb diverses paradetes d'artesania local, amb peces de regal i bijuteria com les de l'establiment La Cacús o de Maria Antònia Bota. També tindrà un espai d'alimentació amb creps a càrrec del Petit Gourmand o xocolata calenta de Cal Tullet. A més, també hi haurà un estand de caldo Aneto i d'infusions Té Gust. La iniciativa que s'estrena enguany encara pot créixer perquè l'organització manté oberta la possibilitat d'incloure més parades. D'altra banda, també la cua d'accés es projectaran vídeos divulgatius de l'Espluga de Francolí, la seva història i els seus atractius turístics seran protagonistes d'aquestes projeccions. Les entrades es vendran a la plaça de l'Església, des d'on els assistents començaran un recorregut, volíem dir, previ a l'accés al Passebre, que accedirà a l'antic call jueu de l'Espluga Sobirana, el nucli antic medieval templer que forma part de la ruta templera i hospitalera del municipi. Aquest recorregut d'accés també s'ampliarà fins al carrer Capuig, el del Mig, i dels Templaris, als quals es podrà accedir també des dels aparcaments del Casal o del Parc Fluvial. Aquestes noves propostes no són les úniques que s'incorporen enguany per esponjar aquestes cues, ja que per primera vegada, com els explicàvem en l'actual etapa, el Passebre Vivent es representarà durant 3 dies, per tant augmenta les representacions i es podrà veure el dia 23, 24 i 26 de desembre. Una de les altres mesures per reduir les cues ha estat la implementació d'un sistema de venda d'entrades anticipades per internet a pessebredelespluga.com i de forma presencial també a l'oficina de turisme. Aquesta venda d'entrades anticipades, com saben, es va activar ja des del passat divendres 1 de desembre i asseguren des de l'organització que marxen a bon ritme aquesta estrena de la venda d'entrades anticipades. Doncs bé, avui amb aquesta notícia hem obert també al matí al portal web de l'Espluga FM Ràdio. Continuem amb d'altres notícies, però no deixem enrere aquesta plana cultural i el calendari nadalenc. Bé, a l'Espluga ja està tot pràcticament enllestit per viure el període nadalenc amb moltíssimes activitats i, de fet, aquest calendari cada vegada és més llarg i podríem dir que, d'alguna manera, a l'Espluga de Francolí el tret de sortida al Nadal ja es va donar l'1 de desembre amb l'encesa de l'enllumenat nadalenc i després, doncs, per exemple, amb la sortida per anar a buscar el tio el diumenge dia 3 o també l'anem de tapes que va començar el primer divendres de desembre i també s'ha anat repetint durant aquestes tres primeres setmanes de desembre i, com dèiem, doncs, amb tot plegat aquesta campanya de Nadal cada vegada és més llarga i, de fet, cada vegada aglutina més activitats, impulsades algunes per l'Ajuntament, altres per entitats i que, d'alguna manera, doncs, sumen esforços en aquest calendari festiu a l'Espluga de Francolí. Avui, per parlar de tot aquest conjunt d'activitats, tenim a l'Erika Soriano, la regidora de festes de l'Ajuntament de l'Espluga. Erika, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, cada vegada comença abans això del Nadal a l'Espluga.
Sí, realment hi ha moltes activitats, potser precisament perquè n'hi ha tantes i no hi caben totes els mateixos dies, està bé que es distribueixin, per tant no trobem negatiu que comencin abans i, escolta, tot fa festa, no?
Clar, va donar el tret de sortida amb una encesa de llums, que podríem dir que va ser una jornada una miqueta diferent al que estem acostumats a veure per l'emplaçament, que va ser la plaça de l'Església, després també, per exemple, perquè no hi van haver els grallers, vull dir, va ser una falta notable en aquell dia. Però després també hi va haver una altra activitat, per valorar-ne una miqueta les dues que s'han fet, que va ser l'aventura d'anar a buscar el tio, que en aquest cas s'estrenava de zero aquest format d'activitat. Ja et vam escoltar, però en resum, quin seria la valoració?
La valoració de l'activitat d'anar a buscar el tio doncs és un superèxit. Anàvem una mica cegues, no sabíem si funcionaria ni quina acceptació tindria, i doncs al final vam aconseguir ser 85 persones, 35 nens, per tant, tot un èxit i la jornada va anar molt, molt bé i vam viure l'activitat amb molta il·lusió.
D'alguna manera, donava el tret de sortida també tot aquest calendari d'activitats, com dèiem, aquest primer cap de setmana, però n'hi ha moltíssimes d'activitats que s'allarguen fins després de Reis, no? Amb tot plegat, moltes de tradicionals, d'habituals, que ja tothom té al cap, però també n'hi ha de noves. Quines són les principals novetats o apostes d'enguany?
Doncs, principals novetats, aquest any no hi ha un parc de Nadal de 3 dies al pavelló, sinó que és una miqueta diferent. Ho hem adaptat una mica també doncs, al calendari, que és el principal factor limitant o condicionador, no? Llavors hi ha un parc de Nadal al pavelló que només és d'un dia, que és de tot el dia i que funcionarà com els altres anys, i després doncs, el dia 28 i el dia 29 compta amb diferents activitats més itinerants, no? Doncs una activitat a cada lloc, per anar-se adaptant, doncs, ja et dic, no? al calendari. Després, novetats també, un espectacle infantil, La cigala i la formiga, molt potent, serà molt xulo. Després, per joves, teatre de proximitat, el dissabte 23, l'escape room, que potser és la màxima novetat per joves, que és el dissabte 30.
Expliquem-ho, és un concepte que s'ha introduït fa poquet, això dels escape rooms, han crescut molt en aquest darrer any, sobretot. Però expliquem-ho, per si algú que ens està escoltant no sàpigui què és.
Doncs Escape Room és un joc físic i mental, no? Es realitzarà a l'antic institut i es tracta de resoldre un enigma en petits grups simultàniament, és a dir, només hi ha una sessió i s'inscriu fins a màxim de 30 participants i sempre que tinguis més de 16 anys. I en petits grups es tracta d'anar resolent pistes, puzzles, enigmes per aconseguir sortir, doncs, per desenllaçar la trama, no? Pues abans de que exploti una bomba o abans de que el contingut que sigui.
Per què es va introduir aquest acte, aquesta aposta?
Doncs perquè trobem que per joves està actualment molt de moda, hi ha moltes sales que ho estan fent, és una activitat novedosa i doncs a vegades potser la gent no va fora a fer-la, però si la tens aquí a l'Espluga doncs és una bona manera de provar-ho.
Això serà quin dia?
El dissabte 30 de desembre a les 7 de la tarda a l'Antic Institut.
deies grups de 30, però entenc que hi podran participar més de 30 persones, no? S'aniran fent... No?
No, al revés. És a dir, hi ha un màxim de 30 persones i jugaran tots alhora. Com que l'antic institut ens permet que hi hagi moltes sales, els grups treballaran en petits grups. Per exemple, doncs jo i la meva colla som 7, doncs 7 o 10 o els que siguin, no? Però es fan una sola sessió i és un màxim de 30 persones.
Per tant, caldrà inscripcions prèvies.
Sí, caldran inscripcions prèvies a l'oficina de turisme o a través d'un codi QR que hi haurà en el mateix flyer.
Va, doncs continuem una miqueta desgranant tota aquesta programació. Per exemple, també s'estrenarà un nou format de fer cagar el tio a l'Espluga de Francolí, perquè això també és una de les novetats que veiem enguany. Com funcionarà tot plegat?
Doncs sí, tens raó. Aquest any, doncs, com comentàvem, el calendari ens permet que el mateix 24 és diumenge. Per tant, doncs, habitualment veníem cagant el tio el divendres al vespre i aquest any, donada, doncs, no vol dir que ho anem a fer cada any a partir d'aquest, sinó que doncs, aquest any puntualment ens trobem que el 24 podrem cagar el tio al migdia, que poder-lo cagar amb una miqueta de sol i amb una mica de més festa, doncs també és un factor diferent, no? El que farem és un espectacle infantil, musical, amb animació, i després farem cagar el tio tots conjuntament.
Molt bé, després també el que hem pogut comprovar és que hi haurà mascotes en aquesta campanya de Nadal. Com funciona això?
Doncs mira, el dia del Parc de Nadal al Pavelló, que és el dimecres dia 27, ve el Mickey vestit de Nadal, que ens permetrà doncs, això, rebre'l i fer-nos fotos amb ell, i després també doncs, en diversos punts del matí i diversos punts de la tarda sortiran el Marshall i l'Sky de la Patrulla Canina per saludar els nens i jugar una estona amb ells.
Clar. No sé quines apostes més hi ha en el cas de la programació pròpiament dita de la regidoria de festes i de joventut. En qualsevol cas, després obrim un apartat que podria ser el de les entitats, que també ocupen un pes molt important en aquesta programació.
Sí.
Però quines altres activitats podríem destacar?
Doncs, com hem dit abans, el teatre de proximitat, que el fa l'actriu Violant Llopis, d'acord? És un teatre on no hi ha escenari, sinó que la gent està molt propera a l'actriu. Ho hi farem amb dues sessions, no cal inscripció prèvia i és un teatre gratuït i és doncs, una activitat molt recomanada. Doncs, no tenim sovint l'oportunitat de tenir una actriu tan a prop i amb un format tan proper, no? Llavors és una experiència diferent de teatre que ja et dic com costa que tinguis experiència de viure-la. Després...
Sí, ens ho apuntem a l'agenda, quins dies és i a on?
El teatre... És que estic remenant els fulls, el programa. Dissabte 23 a 7:45 a la sala Tremoleda del Casal.
Val. Per tant, aquí deies que era inscripció gratuïta, que no cal fer inscripció, que és una entrada gratuïta d'aquest espectacle.
I hi haurà dues sessions, n'hi ha una a 7:45 perdó, i una a 8:00 PM, perquè com et dic, doncs, s'accepta... acceptarem tanta gent com vingui, però no és un teatre de 100 persones, no? Llavors és com més a petit format, per tant intentarem repartir la gent en dues sessions.
Molt bé, va, continuem, que tenies ganes de destacar-ne una altra.
També doncs, el divendres 29, com deia, doncs, hi ha Parc de Nadal, però no hi ha Parc de Nadal al Pavelló com es venia fent, sinó que aquest cop ens traslladarem a Drac Actiu, on farem doncs, jocs esportius, jocs cooperatius, jocs gegants, jocs de taula i també doncs, a destacar tiramarc i activitat d'escalada.
Val. I l'altra aposta per aquest parc de Nadal era traslladar-lo o traslladar part de les activitats al Museu de la Vida Rural, oi?
Sí, el museu, com ja va fer l'any passat, va organitzar algunes activitats, dos tallers en concret, van tenir molt èxit, per tant ells mateixos van decidir en ple campanya de Nadal repartir-ho un tercer dia. Llavors aquest any el que van fer doncs, és comentar-lo si el mateix dia 28... es volien encarregar ells d'aquesta activitat i faran un taller de decor al teu Nadal.
A l'Espluga de Francolí un any és any de pessebre i l'altre de pastorets. Enguany toca pessebre vivent i a més es commemora el 50è aniversari del primer pessebre que es va fer a la cova de la Font Major i per tant és un any doncs, molt significatiu en aquest cas i bé que ocupa un paper molt important aquest pessebre enguany amb tres representacions.
Sí, sens dubte, tenir un pessebre vivent a la teva població és una cosa molt important o molt còmode fins i tot, no? Perquè estem molt acostumats a sortir a fora, a grans ciutats, o a veure aquestes coses nadalenques, no? I al final, doncs, que el teu poble es transformi en un pessebre vivent i, a més, com el d'aquí l'Espluga, que no sé si és perquè és nostre, però és espectacular, no? És un afegit al programa molt important, i aquest any doncs, amb aquestes tres representacions, no?
Clar, dèiem això, són tres dies en què es faran múltiples representacions, però sí que s'ha ampliat a tres, els altres anys eren dos, i clar, hi havia moltíssima gent, i és una de les mesures per esponjar una miqueta tota aquesta cua, aquesta riuada de gent que volia veure el Pessebre Vivent. És una de les entitats que hi participa, l'Associació del Pessebre Vivent, i que doncs, ocupa, com dèiem, un pes important de la programació de Nadal i també aquest acte el dia 30 de desembre a la Cova de la Font Major per commemorar els 50 anys d'aquest primer Pessebre Vivent a la Cova, a l'Espluga, i que va ser un dels primers, un dels més peculiars de l'època, també serà una jornada especial. Pel que fa a altres entitats, també s'han incorporat en aquesta programació de Nadal, oi?
Sí, tenim una llarga llista de col·laboradors, de la qual cosa doncs, estem molt agraïts, i també doncs, refermem la importància de coordinar-se i de que existeixi aquest flyer, no? Perquè al final, mentre el fèiem, ens hem estat adonant que hi havia activitats que solapaven, i per tant doncs, les entitats i l'Ajuntament s'han coordinat per evitar solapar al màxim, i si més no, doncs, si n'hi ha alguna que coincideix en el temps, doncs és un públic separat, per tant, pensem que és molt positiu que es recullin totes, i també doncs, agraïm enormement a totes les entitats que s'hi sumen. Com veus, doncs, hi ha una llarga llista de col·laboradors, doncs, a la Comissió de Reis, el hockey que munta la festa de Cap d'Any, el museu, com dèiem, la Germandat, que fa un ampli repertori d'activitats, el motoclub, el BTT, ja et dic, la coordinadora, no? Vull dir, no cal que les llegim totes, però la gent quan vegi el programa se n'adonarà de què és ric gràcies a aquestes entitats, també.
Clar, per exemple, una de les entitats és l'encarregada d'organitzar la nit de Cap d'Any a l'Espluga. Fa uns dies veiem que Montblanc enguany no es farà cap festa, en aquest cas, doncs a l'Espluga podríem dir que aquesta cita està molt consolidada. Any a any, des que ho fa la secció d'hoquei del Casal, doncs han aconseguit consolidar aquesta festa, que podríem dir que ja ha agafat un caire fins i tot comarcal.
Sí, ho celebrem també doncs, que aquesta secció segueixi organitzant aquesta festa. Sens dubte, com deies, és una festa consolidada, molt ben feta, perquè és una festa molt espectacular. I doncs, aquest any, fa poc, com deies, llegíem que Montblanc, el propi Ajuntament, no l'organitzava. Per tant, doncs, suposem que refermarà l'èxit de la d'aquí l'Espluga.
Altres entitats també, per exemple, que abans deies amb un pes destacat, la Germandat de la Santíssima Trinitat, que enguany ha estrenat aquest nou local social aquí a la plaça de l'Església, i des de llavors també han afegit més activitats al seu calendari festiu i que també s'incorporen doncs, en aquesta proposta de Nadal a l'Espluga.
Exacte, són una de les entitats més actives en aquest moment i també, doncs, com dèiem, els agraïm la seva participació i la seva organització d'activitats.
Algun detall més de la programació d'enguany?
Doncs mira, sí, ara a més ho estava llegint i m'ha vingut al cap el tema del fanalet. Nosaltres ja fa uns anys es va intentar arrencar el tema del fanalet, no? Perquè creiem que és un element molt, molt nostre i que és molt bonic. S'intenta que arrenqui, no ens n'acabem d'en sortir, llavors amb la Comissió de Reis hem organitzat aquest any, nosaltres com a Ajuntament dins del Parc de Nadal farem un taller de fanalets que ja vam fer l'any passat, i aquest any doncs, la Comissió de Reis deixarà que tots aquells nens que portin el fanalet durant la cavalgada dels Tres Reis puguin tenir l'honor de pujar a l'escenari a dalt a fer-se una foto amb els Tres Reis, no? Fet que és un fet distintiu, per tant, a veure si així doncs, els infants de l'Espluga s'animen a portar aquest fanalet.
Una altra pregunta que em passa pel cap. La programació de Nadal es podrà trobar en algun lloc físicament?
Sí, editarem un flyer que s'imprimirà segurament doncs, la setmana que ve. A part, doncs, hem programat Evandos cada dia per la programació d'aquell mateix dia, igual que el Facebook de les xarxes de l'Ajuntament ens s'anirà publicant dia a dia.
Dos preguntes per acabar. Ara que ja està tot, podríem dir, maquetat, que ja hi ha tots aquests actes posats sobre la taula. Què és el que més et satisfà de les propostes d'enguany?
Què és el que més em satisfà de les propostes d'enguany? Bueno, realment és que quan edites un programa d'aquests te l'acabes sentint tan teu, no?, que te'l mires i et sents com orgullós, no? Perquè realment tu ara agafaràs un flyer i diràs, ostres, quin munt d'activitats, això m'agrada, això no m'agrada, això hi participaré i això no, però és, darrere doncs, hi ha molta feina. Jo just comença octubre, que ja m'hi començo a posar, no a tancar activitats, sinó doncs, a mirar opcions, a llegir les revisions de l'any passat, a preguntar a les entitats què és el que faran, no? Coordinar-ho tot una mica. Per tant, satisfer-me, doncs, potser em satisfà una mica tot, no? I després, sobretot, doncs, desitjar que tingui molt èxit, que la gent ho valori, perquè sí que és veritat que hi ha moltes activitats que són gratuïtes, però que tenen un cost, no? Però que... que també aquestes coses s'han de valorar, no? Perquè esperem doncs, això. Per exemple, l'Escape Room és una novetat que no sabrem quin èxit tindrà. Potser omplirem les 30 inscripcions en un moment, potser no, no? La incertesa aquesta et fa que també vagis una mica cegues en el moment d'organitzar, però això no et fa perdre les ganes de buscar sempre, sempre coses noves, no? Vull dir, al final del que es tracta és que sigui una programació viva d'any a any i doncs, aprendre dels comentaris i les valoracions dels anys anteriors.
Ha quedat alguna cosa pendent? Algun públic amb menys propostes?
No, en principi, clar, també són dies molt festius i molt complicats, no? Llavors, en el moment en què et fiques a organitzar, sí que has de ser conscient d'això, no? Que són dies de trobades familiars, dies de dinars, dies de gastar, dies de sortir a fora a veure altres coses. Llavors, intentes donar molta oferta, però també és cert que hi ha dies que han de quedar buits perquè ja estan ocupats per tradicions familiars, no? Llavors... és anar-ho muntant, ja et dic, i anar-ne fent valoració, i també depèn molt del calendari, del dia que caiguin els festius i de com ho puguis gestionar.
Clar, abans de tancar, ara que deies això de les tradicions, els àpats, també hi ha dues propostes, podríem, per anomenar-les, una miqueta més saludables, com podria ser la cursa de la Llufa, que no hem comentat, o la sortida en BTT que organitza el BTT Francolí. Per tant, també en l'àmbit esportiu, en els últims anys també s'ha fet un petit espai en aquesta programació.
Sí, trobem molt interessant, no? Perquè també són dies festius i dies de trobades, però també són dies de trobades entre amics, no? Al final, doncs, els del BTT ja fa 7 anys que pugen amb la bici a la pena i després doncs, allà mengen un 4 torrons i fan un brindis amb una copa de cava, que no és motiu de menys de celebració, no? Que sigui Sant Esteve, i després doncs, destacar la cursa de la Llufa, que... És una cita consolidada, pensem, ja pels espluguins. Aquest any amb novetats, doncs també estarà oberta als caminadors. Uh-huh. Els beneficis van destinats a la marató i després doncs, farem també una petita sessió de zumba abans de començar, que també és un aspecte que dona molt bon ambient.
D'alguna manera, amb la cursa de la Llufa, l'Espluga ha pogut agafar el que són la tradició de les festes de les curses de Sant Silvestre, d'alguna manera l'ha reconvertit, no? I l'ha fet el Dia dels Sants Innocents. És una aposta dels darrers anys.
Sí, és molt divertit, no? Perquè al final és una aposta familiar, eh? Hi ha cursa infantil per totes les categories de nens adaptades amb ells, com et deia, doncs, aquest any caminadors, i després també doncs, els corredors, no? Vull dir, per tant, molt popular, que és l'important, i al final doncs, això animar a la gent a que s'hi apunti, a que participi, i més encara si és el fet de que els beneficis van per la marató.
Molt bé, doncs, Erika Soriano, si no tenim res més a afegir, tanquem aquí aquest repàs a la programació de Nadal. Només hem fet un tastet d'algunes de les principals apostes i altres activitats que, per tant, qui ens estigui escoltant podrà conèixer. Erika Soriano, regidora de Festes de l'Espluga, gràcies, i anirem fent aquest seguiment de la programació d'actes d'enguany.
Gràcies a vosaltres.
L'Espluga FM Ràdio.
La tertúlia del diumenge, el Pedrís, els dissabtes a l'Espluga FM Ràdio, entre vins i fogons. Excuse me, el programa musical d'anglès de l'Espluga FM Ràdio. Tots som inquiets. El sorollari, la Conca de Barberà, és terra de festa. Ara a l'Espluga FM Ràdio, minuts de rock. Els èxits més actuals a Electro FMR.
Per ràdio i per internet. EsplugaFMRadio.cat.
Bé, doncs a l'Espluga FM Ràdio, la programació que continua. Nosaltres acabem aquí l'informatiu diari, però encara per endavant. Avui a les 12 del migdia la reemissió del programa Inquiets. D'aquest diumenge, en aquest cas, doncs, de forma excepcional es va emetre diumenge. Com saben, és el magazín dels dissabtes de l'Espluga FM Ràdio. Aquesta setmana, amb l'Hermínia Martí i un recull de propostes del tot diverses, com per exemple un tast de clàssica amb Josep Maria Vallès, o bé la literatura de la mà d'Elisenda Rossell, i d'altres propostes, per exemple l'entrevista amb Marc Horn. Saben qui és? És el professor de flauta de l'Escola de Música de l'Espluga de Francolí, que ha aconseguit el rècord Guinness amb el recital més llarg de tocar la flauta, més de 27 hores, en total 27 i mitja. Avui en podran escoltar aquesta entrevista en aquest programa, l'Inquiets, al punt de les 12 del migdia.
I ja de cara a la tarda, després de l'emissió de les 3 d'aquest informatiu diari, doncs podran escoltar el programa El Pedrís, amb Joan Casanovas, que aquesta setmana ha conversat amb Carme Permiquel. I de cara a la tarda, també, després d'aquesta emissió de l'informatiu diari de les 7 del vespre, com saben, els dilluns a l'Espluga FM Ràdio és dia d'Excuse Me, aquest programa d'anglès i de música, tot això mesclat i protagonitzat pel Carlos Fuentes i la Cristina Sanahuja. I tancarem el dia amb el repàs en un minut, a les 9 de la nit, i amb un nou conte infantil de la mà de Jill Haywood al Storytime. Tot això, avui, a l'Espluga FM Ràdio.
Més informació a esplugafmradio.cat i esplugadefrancolí.cat.
Bé, i quan vulgueu també tots els programes a esplugafmradio.cat, el servei a la carta, la ràdio a la carta, des d'on vulgueu i quan vulgueu podeu escoltar els programes de l'Espluga FM Ràdio. Aquí tanquem aquest repàs a l'actualitat, fem una petita pausa i tornarem amb el Lectures, amb Carme Callau, un nou capítol del Nocturn de Sant Felip Neri, però sí que us desitgem això, un bon dilluns i un altre dia us donem les gràcies per la vostra confiança i per retrobar-nos un dia més aquí a l'Espluga FM Ràdio. I tornem demà, gràcies a tots i bon dilluns!
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
El que som no és casualitat. És l'esforç de generacions d'homes i dones que potser sense entendre el món han escrit episodis meravellosos de la nostra història. Del 23 al 26 de desembre, tanca els ulls i reviu la vida d'aquells que algun dia van fixar les bases de la nostra societat. Perquè a l'Espluga de Francolí, si vols, pots viatjar per l'autèntica història del Nadal. Pessebre vivent de l'Espluga de Francolí. Compra les entrades anticipades a l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí, a pessebredelespluga.com, a taquilla o descarrega't l'app Pessebres Vivents al teu mòbil.
Utilitza el contenidor groc per fer la recollida selectiva d'envasos i llaunes.
Quins envasos hi podem dipositar?
Iogurts i altres envasos de productes, brics de llet i altres productes, llaunes de conserves, llaunes de beguda, ampolles de plàstic...
Tot allò que no sigui envàs, si us plau, dipositeu al contenidor del rebuig i, si no, ho podeu portar a la deixalleria.
Per a més informació, truca al Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà al telèfon 977 86 12 32 o consulta la nostra pàgina web mediambient.serviceconca.org.
Tot el que t'envolte, el que t'interessa i el que pots fer a la teva ràdio local.
L'Espluga FM Ràdio.
Ens han dotat un Erasmus Plus i una miqueta va encarat amb el tema dels escacs.
El primer dia al col·le ja comença la nit abans, no?
Sí, de fet, no és que només segueixin en marxa, sinó que crec que la nostra força tot just comença.
Vam començar a venir a Buscallet. I d'una ja vaig passar a dues, a tres, a quatre.
Clar, allà es muntava una tertúlia que era semi-ajuntament.
Tu ets el protagonista de la ràdio local. Gràcies per confiar en nosaltres.
A l'Espluga FM Ràdio, Lectures amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà. Segona part del capítol 11, Biblioteca de Sarajevo.
T'importaria dormir a fer una volta? No, és clar. La Clara tenia el caprici d'anar a la platja de Blanes i de cap allà anar-ho. Durant el trajecte notaràs com s'arrapava a la perfecció el teu cos, com no li havies de donar cap explicació sobre com comportar-se damunt la moto. Ho feia per instint. Que has anat moltes vegades de paquet en una moto. Et comportes com una copilot perfecta, molt experimentada. Normalment costa molt que algú es deixi dur i segueixi les instruccions del pilot, sense posar emperons ni resistències. No, aquesta és la segona vegada que hi vaig. Però pensa que sóc cega i que no tinc criteri propi basat en la visió de la carretera. Em deixo guiar pel que tu fas, i això implica que em regeixo a través del tacte, que el tinc molt desenvolupat. I per això els moviments corporals són molt més ràpids, quasi instantanis. La platja estava deserta. Quan hi vau arribar, prop de les 2 de la matinada, la Clara es va treure la roba i va anar de cap a mar. Ells va demanar que fessis el mateix, i durant una hora vau ser com dos infants, feliços que xipollejaven aliens a les contingències del món. Sí, certament la vida valia la pena per moments com aquests. Pensares durant la teva intromissió nocturna en unes aigües que feia anys que no t'estaves, perquè les consideraves assassines. Feia massa estona que vivies d'esquena al mar, atrapat en els teus dolors quotidians, defugint els plaers que sovint la vida proporciona. Per un moment, mirares aquella dona i confongueres la seva pell blanquíssima amb un raig de lluna. No t'hauria importat estimar-la ràpidament si no et sents còmode a posar la roba anterior. No, si jo... No et disculpis, Carles. És normal que em miris. Jo també et miraria, si pogués. No t'has de sentir cohibit per això. Va, marxem. Us posareu la roba directament sobre el cos i encara esperar-lo una estona asseguts ran de mar. Saps per què t'he portat en aquesta platja? No, perquè aquí a Blanes vivia i escrivia les seves històries fulgurants i fosforescents Roberto Bolaño, un dels meus escriptors preferits. T'agrada? Sí, molt. Però no, això mai no se m'hauria ocorregut que les seves narracions es poguessin qualificar amb adjectius que has emprat. Fulgurants i fosforescents.
A l'Espluga FM Ràdio, lectures amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassar.